Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Hola, mosseguis, benvinguts a un nou episodi de Mossega la poma. Avui estem tots, és que estic
avui al·lucinat, pleno, eh?
Pleno al 5, por el orto
que la
inco.
Ara, jo no t'he dit abans.
Tomàs, has passat el temps amb el Marc, ha fet la mateixa broma fora de micro.
Bueno, perquè som de la mateixa edat, pràcticament. Bueno, doncs, això, benvinguts.
Igual de marrano.
Igual de cuchino, sí. Benvinguts, mosseguis tots. Avui ens ho passarem bé. Benvinguts, mosseguis tots, en aquest nou programa. Avui no sé molt bé de què parlarem, perquè segons he dit a Twitch, havíem de parlar de l'e-reader de tinta electrònica amb color que té el Raül des de fa ja molt de temps i que és un expert i ens parlarà.
Imagino com anem de justos de temes.
Clar, no, Tomàs m'ha dit que parli d'això.
Sí, fatal.
Això ja és rebuscat al final de...
Bueno, escolta una cosa, Tomàs. A veure, el que s'ha d'adreçar des d'allà. Com que truites de patates al microones?
Home, per favor.
Enviant per favor. Màquines de fer truites de patata al microones al grup de
per això,
què serà el següent? Que les truites del Mercadona estan molt bones o què passa?
Hòstia. A veure, un moment. Primer de tot, això és de la marca Lecue, que poca
sí.
Broma.
Vale, sí, aquí has... No vist, no, ara no, faré jo com el Raül dient que això és com si fossis una...
No heu vist l'estratègia, però poca broma. Hem salvat el mes d'abril d'afiliats i salvarem
puc,
maig...
Puc aixecar la mà?
Sí.
Perquè no estem al grup de Telegram, ens podeu explicar, imagino que
sí,
ve d'aquí.
Sí, sí. Ara ho explico. Hem salvat la crisi. Sí, hem salvat els afiliats de juny, d'abril i de maig de Mossega la poma gràcies a que hem començat a fer la conya perquè algun mossegui ha comprat productes de l'EQE. L'EQE és una casa que fa productes de plàstic, bueno, jo dic de plàstic, però són
silicona,
productes de silicona de qualitat, per microones. I s'ha anat especialitzant i té molts diferents productes. ¿Vale? Mm-hmm. I com els mosseguis han anat comprant a través d'afiliats, jo els he vist i els he anat reenviant també amb enllaç d'afiliats al grup de Mossega la poma. I teníem un bullidor de cereals, d'arròs, de quinoa i no sé què. Teníem un grill de microones de l'EQE, molt bo. I vaig enviar...
Vols dir un grill de silicona? Que...
No és de silicona, el grill és metàl·lic que pot anar amb el microones, té els agafadors de silicona, és molt petitet, però pot fer una verdura molt... La veritat és que està bé i, a veure, l'Esther Soler, que és oient de Mossega la poma del principi...
La Mossa?
Sí, la Musa, respecte, perquè és de Lleida i té doble respecte pel fet de ser de Terres de Ponent, diu que ella l'ha provat i que li agrada. Poca broma, aquesta noia sap molt de moltes coses, ¿vale? I vull dir que té criteri, no com nosaltres. I a més,
ara em diràs que la truita de patata surt bona amb
doncs hi ha això. Gent que en el grup de Mossega la poma ha dit que sí. I jo me la crec, perquè tu la truita de patates la elaboració la fas a banda, no el fas en el microones, les patatetes amb l'oli a poc a poc.
Jo tinc un trauma infantil perquè anava a les escoles Núria a Sant Just d'Esvern i fotia una truita que no es podia menjar.
El Marc no sap que quan ell era petit no hi havia traumes, perquè no tenien traumes.
En aquell moment et foties i ja està, et foties.
Clar, hi havia pedrades al cap, però hi havia traumes.
El trauma és una cosa de pijos i de gent d'aquesta generació.
A PTSD, no?
Nosaltres ens barallàvem als carrers a hòsties i no tenien traumes.
Post-truita stress disorder, perquè em fotien una truita a la francesa, vale, que bàsicament aconseguien cremar-la per fora i deixar-la crua per dintre.
Dios.
Vale, i llavors al final, després de molts anys d'anar a l'escola, un dia que va haver-hi una amenaça de bomba, que era una cosa que fèiem als anys 70, o 80, que tocaves i deies que hem ficat una bomba a l'escola i t'endaves
hola,
un rato.
Hola, que soy el Marc, que resulta que va haver una amenaça de bomba perquè tengo examen, nos tenemos que ir todos.
Algo així, no? I ens van portar a dinar els que anàvem a menjador, vam anar al lloc on fotien les truites i ho vam veure l'atrocitat que feien.
Dios.
És que feien les truites a la francesa, les fotien al forn. O sigui, agafaven els ous, els batien amb una mini pímer, llavors tiraven una cullerada amb una safata de forn i ho ficaven al forn. I llavors les truites quedaven perfectament cremades per fora, crues per dintre
no
i vomitives perquè no veien l'ou.
No,
jo ara encara, als 50 anys, em nego... Mira, jo als 50 anys em nego a menjar truita a la francesa.
No hi ha una cosa...
Però un moment, de fet, que es facin al forn, no hauria de ser al revés. El forn t'ho fa tot. Que es cremi per fora i es quedi cru per dins,
no
és més de paelles i de coses així.
No sé com ho feia.
Era molt ràpid,
cremada
amb el grill,
per fora.
Amb el grill.
Cremada per dins, crua per dintre i escarosa.
Una cosa, no hi ha res, amb això té raó al mar, que no hi ha res pitjor que una truita a la francesa cremada, o de patates, cremada, perquè el sabor és horrorós. Deies, Rai, perdó?
Va, dic que el problema de la truita francesa és que normalment a la gent li queda com la sola de la sabata, li queda seca, no li queda...
Benvinguts a mossega la truita.
Mossega la truita. I llavors,
a veure, Raimon, de sempre tots sabem que quan més tendre, millor.
Exacte.
En general.
Bueno, jo aquesta frase no la diria davant del jutge, no. També l'ho dic.
El Tomàs,
senyor juez, hablamos de tortillas.
Hablábamos de tortillas, senyor juez.
Bueno, i de romper huevos. Algú va acabar de clavar davant d'un jutge, per dir
no, però, a veure, el problema que hi ha és que no li fotien oli. Sí, el tema és, si una truita li fiques oli, l'oli és el que t'agafa i el que t'evita. No tenim el científic de la cuina, però al final és dir, tu, la paella, que pot estar molt calenta, el forn, el que sí que està molt calent, escalfa l'oli i l'oli protegeix l'ou perquè no es cremi. Llavors, et dona això, però aquella gent fotien la truita directament a la safata del forn.
El resultat de l'estri de l'EQE al microones no té res a veure amb el que estàs descrivint del que feia aquella
gent. Ja m'imagino, però jo quan em parlen de coses, jo dic, escolta, una truita es fa amb una paella, amb el seu oli d'oliva i amb amor. I bueno, no amb un microones i amb un aparell estrany.
Vale,
al final el problema que també hi ha és la mida de la cuina de la gent.
Sí, i el temps que
jo no tinc una cuina especialment petita, però... Sí. Però no em caben més màquines.
Però un moment. Sense ser jo aquí ni part ni res, ni que m'importi especialment. Tu has provat la truita que diuen que fan amb aquest aparell?
No m'atreveixo.
No. Però no la jutgis, ja està.
No. És
bona.
A veure, és
un
tema
religiós.
És un tema religiós, o sigui...
És un tema de ser conservador.
Tu has viscut a Twitter gestionat per
Elon Musk? No.
És com a marca en Windows, el va provar fa 30 anys.
Tu no has viscut en el Twitter gestionat per Elon Musk, però ja el demonitzes. Doncs jo demonitzo la truita al microones.
Però que no.
Cadascú hi ha línies vermelles.
Raül, només et deixem opinar si et tornes a entrar al canal de Telegram.
No.
Si no pots opinar.
No. Jo, de fet, m'estic traient de Twitter com per entrar allà, saps?
S'han de marcar línies vermelles.
A mi sembla molt bé, Raül, perquè jo sóc més feliç. Jo estic a Twitter, però no participo gens, i cada vegada menys. En fi, escolteu una cosa, a veure, una mica d'ordre.
Jo cada dia estic més...
No és una cosa que deia, eh? Sí, això d'opinar, sobretot de rajar de coses que algú no ha provat i no coneix,
és emocionant.
És molt de senyor gran, de conservador i de ranci. És el típic que
dic, com a qui no es viu enlloc,
quan mai ha viscut enlloc. Ja,
El que és com en Raül parlant dels xips d'Apple.
Però... No, jo parlo del que parla Apple dels seus xips. Quan Apple diu, són els millors, i bueno, demostra-ho, clar. I jo no vinc a dir com són les coses. Ara, quan algú ve a dir alguna cosa, a opinar, pues, com a mínim que sigui basat en alguna cosa,
no,
en el teu cas, no
l'has provat. És un tema religiós. Aquí és un tema de conservadorisme culinari total. És dir,
que hi hagi pau. Bueno, a veure, un moment. El programa no ha de girar sobre les truites i el producte de l'EQE, vale?
I
portem 20 minuts. I tenim un programa molt curt. Deixem-me dir diverses coses. A veure, per tancar aquesta part de la intro...
Tomàs, hi havia un elefant a l'habitació i s'havia de tractar.
Sí, s'havia de tractar. No, de tractar.
Hi ha coses
a veure, que
al
final tenim un programa que té la piràmide invertida, que té el cap, que és la intro, que dura 45 minuts i en 5 minuts hem de fer el programa i les propostes. No vale.
Aquestes són els millors capítols de la sèrie, són quan la intro la posen a mig capítol de la sèrie.
És que avui hi ha un tema que vosaltres no heu escoltat perquè estem en directe gravant, però que la gent que escolti el podcast l'haurà escoltat i s'ha d'explicar.
BiteRight simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. BiteRight redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. Més informació a BiteRight.dental. BiteRight patrocina Mossega la Poma.
Avui heu escoltat una falca que, per cert, la va muntar el senyor Marc Alier.
Al final s'acaba la meva música?
A veure, farem un concurs.
Ai, vale? Ho explico
però no
has de dir quina és quina, eh? Ha de ser doble blinded, eh? O sigui, no pots dir quina és quina.
Bueno, avui heu escoltat una falca que inaugura el patrocini de Byte-Ride, l'empresa d'en Ruano, que em va agradar molt com el vas descriure, gurú. Això li vas dir a Girona, vas dir que era un senyor gurú.
I avui li ha dit el científic de la cuina.
El científic de la cuina.
Sí.
Bueno, doncs això, l'empresa de Byte-Ride patrocina ja Mossega la Poma, vale? És un patrocinador més. Heu escoltat una falca. Després, a l'hora de contactes, explicarem... Mira, ho vaig a fer-ho ara, perquè si no, no tindrem temps. Tenim dues falques. Heu escoltat una, que és la primera, que explica, potser més extensament i més tranquil·lament, què és Byte-Ride. I després tenim una més dinàmica, que la posarem la setmana vinent. Quan heu escoltat les dues, el canal de Telegram on en Raül no pot entrar perquè no li surt dels bimbos...
Per tant,
allà,
no vota, en Raül no vota, i
allà
no es pot
enviarem...
queixar.
Però, el que deia, parlant coneixement de causa, jo ja he estat dues temporades allà dins. O sigui, jo ja sé que si... No és que digui, no vull entrar i...
Clar, però Raül, tu ets molt cachondo perquè tu tens vot i no tens veu. Cabron. Diguéssim, ell té... En fi, brutal. Bueno, total, que hi haurà un enquesta i en allà podreu votar i quedarà més o menys la
quina música us agrada més?
La música no, diu, o sigui, no és exactament el mateix text perquè una és més extensa, l'altra és més reduïda, però bueno, el que vosaltres digueu quedarà, i a més si no us agrada cap de les dues farem més, vull dir, tenim més en conserva. Dit això, de què parlarem avui? Perquè no anàvem a parlar d'això, anàvem a parlar de l'e-reader de colors que ha provat en Raül. Tenim, que és una notícia que diu, no té molta identitat. Tenim tres coses més que les parlarem molt ràpidament, i és que, i després ho desenvolupem, Wikiloc arriba als 10 milions d'usuaris, poca broma, una empresa catalana. Fitbit retira 2 milions d'unitats dels seus rellotges calents.
Els devia fabricar Samsung.
Són rellotges calientes. I les tropes russes a Ucraïna roben tractors i altres vehicles agrícoles d'un enviament d'un distribuïdor de John Deere
i no el poden
valorats amb 5 milions de dòlars, i els de John Deere van dir, ah, sí, pues ara te bloqueo el tractor.
Bric, sí, primer es pot hackejar això, eh? Això es pot hackejar i les peces... Són molts tractors i valen molts duros, eh?
Vale, pues tot això passarà en aquest episodi, l'episodi 518 de la temporada 15 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Ai, senyors meus, que no es poden començar els programes d'aquesta manera, Impossible. Bueno, va, comencem per la tinta electrònica, vinga, de color.
De quants colors és?
Amb coneixement de causa, perquè el Raül l'ha provat.
De quants colors és?
No ho vinc aquí com si fos...
Jo tinc dues preguntes, una. De quants colors és i quan val, quina és la superfície i quan val?
Vale, encara no he començat a dir ni de què estem parlant, però... A veure, parlo.
Tinta electrònica, un dispositiu de tinta electrònica de colors.
Electrònica amb color, sí, però de fet que me'l vaig comprar, no és que me l'hagi enviat ningú per provar-lo, sinó que me'l vaig comprar. És un tablet...
No com Apple a nosaltres, que ens paga tots els episodis, vale? Sí, ens regala tot.
No, és més trist perquè no ho fa. Hi ha gent, i en canvi la majoria de gent que els dona la píldora al mitjan sí que ho fa.
Sí, sí.
Com bé sabeu.
Sí, sí.
Però, no, vosaltres ho feu per gust, que encara és pitjor. Què anava a dir? Estic buscant les especificacions, perquè ara de memòria no m'ho sé. Però és la típica tablet petita.
Petita, vale? Tipus Kindle...
No, però és que els e-readers solen ser més petits que una tablet petita.
Ah, vale, sí, és que són iPad mini.
Sí.
Sí, deu ser 8 i pico, 7 i algo.
Ja, 7-9.
Ja, sí, el típic tablet, no el típic e-reader o Kindle, que són més petits. Què té aquest catxarro? Per què me'l vaig comprar? Primer, perquè és de tinta electrònica. Segon, perquè és tinta electrònica en color, amb el que per llegir còmics i això també va bé. Ara explicaré que, òbviament, aquesta tecnologia doncs, encara no està madura del tot. I tercer, que per mi també era molt, molt important, és que porta Android. Què vol dir Android? Que tu pots fer servir les aplicacions de la Play Store. Per exemple, a mi una cosa que sempre m'ha ratllat una mica de quan he tingut e-readers és que, a no ser que tinguis el Kindle i ho tinguis tot a la plataforma d'Amazon, i a més has de fer servir el Calibre i mil històries, tu si llegeixes un llibre en un e-reader... El dia que estàs al lavabo assegut al tro amb el mòbil no pots continuar llegint el teu llibre. perquè no sincronitza. Aquest tablet
funciona amb Calibre, Android. I el Calibre és una de les atrocitats que hi ha en aquest univers.
Per això dic,
és necessari i és atroç.
Fa la feina per això, eh?
Sí, clar,
de la manera més molesta, incòmoda, que reinclona i espantosa possible.
Però a veure, per què parleu de Calibre Software?
Sí.
Sí,
home,
sí.
És, el que fa servir és... per sincronitzar coses
sí,
al
sí,
teu...
Sí, sí, sí. Home, però què vols? Què vols? És Linux i Open Source?
Sí, però... És, no hi ha, els dissenyadors gràfics i els dissenyadors d'interfícies deuen tindre com al·lèrgia a l'Open Source perquè no s'hi passen ni de casualitat. Sí, jo no sembla que l'interfícia sembla que l'hagi fet jo.
Jo us dic una cosa. Només...
No, deu tenir la mateixa que fa 10 anys.
Sí, sí.
Sí, sí, exactament, no, la mateixa.
Jo us dic una cosa, no hi ha cosa... O sigui, el Calibre és dolentíssim, no? Ve a ser com es deia, l'Atrocity, no? Allò, l'Audacity.
L'Atrocity, sí, una altra atrocitat. És...
Una altra merda de... En fi, doncs... Jo pensava que havia arribat al nivell màxim de veure coses horribles a nivell d'interfície d'usuari, ¿vale? Però no, estava totalment equivocat i des d'aquí reconec que ni l'Atrocity ni el Calibre són coses...
No, hi ha coses molt pitjors.
Sí, tot allò que ve del món del Windows em radioaficionat, que té l'estètica blinking fosforito dels anys 80, de les webs dels anys 80, i les webs també.
Però és que jo crec que però és perquè el seu target, el seu mercat objectiu, no és Tomàs, és gent que
no
va néixer...
No és cert, Raül. És que el bo és que no és cert. Sí, és el target dels que el van crear, però no és el target dels usuaris avui en dia. Hi ha noies, joves, hi ha gent... És molt diferent, no és el que us penseu. Com
Tomàs, jo faig servir un software de CNC per Windows que es diu Match 3 i té una interfície usuari que, bàsicament, sembla que estiguis ja a dintre d'un taller tot ple de serradures i de virutes de metall i amb la pantalla coberta amb Iron Fix.
Amb les fotos del private d'aquestes, les portades...
Sí, sí, amb una Playmate...
Deixeu-me només fer un apunt, eh? Si feu servir aquestes apps tan lletges amb Windows o Linux, per què no feu servir el seu equivalent per Apple? Ah, no, que és que no deu ni existir.
No existeix.
Sí,
però vaig entrar en una discussió...
Exacte, que... és un porc, és un horrible porc de la merda que tenen...
Ah, però això no ho estaves dient, eh? No estava queixant de l'interfície que tenia en Windows o en Linux.
Parlem un moment.
El de llet no ho deia.
Ellos, és que això és un software de pago. És un software de pago i val pasta, la llicència. Ellos van entrar en el fòrum d'allà a veure... Ellos, hi havia alguna discussió sobre interfície i el problema que té aquesta empresa, vale, és que tenen dissenys més moderns i els usuaris diuen que no, que volen allò.
No els volen.
Que volen la interfície de l'any 91 i que no els hi toquin la interfície
Marc,
de l'any 91
perquè
foren.
Però estem al 2022 i que hi ha gent que continua comprant i pagant llicències d'Oracle. Què vols? Què vols?
I gent que segueix dient que no pensa provar un catxarro per fer la truita de patates d'una altra forma perquè l'ha fet així durant 40 anys. Si és
jo
que
no
el món està ple de gent que no vol canviar
que
coses.
Que em compro una porqueria per fer coses... O sigui, és que
no, el món està ple de carques que no volen canviar
que
coses.
Per l'espai que ocupa, i llavors ha tindré que agafar i comprar totes les coses d'aquestes de l'EQB per guardar aquests aparatos. No, home, no. Jo el que vull és... Jo vull tindre espai per poder comprar una cafetera més grossa.
Si em fa gràcia perquè si el Mas està trobant amb gent com ell però d'un altre sector i s'està indignant perquè no volen canviar.
No. Jo ja he pres la interfície. Jo ara la interfície ja l'he pres i ja l'estimo. Ara ja que no me la canvin. Però en canvi, per exemple, el fotut és que en comunitats open source d'open hardware com són els de Xcarve i companyia tenen software molt més amigable, que és a dir, hòstia puta. És que els defensors ho fan més maco i tot.
Deixeu-me que li doni una abraçada al Birras, que ens està seguint per directe a l'estreaming de Twitch, que estem a Twitch. Bueno, a veure, tot això venia de l'e-reader de tinta de color. Que ens...
Exacte, tot això ha sigut un parèntesi perquè he mencionat la paraula Calibre. Però bueno,
és que, per favor, és que estàs provocant, tio.
Llavors, per mi una...
Perdona una cosa, Raül, perquè això és molt important. Estic fart d'anar a casa dels amics pirates que tenen Calibre en un Mac i a Belsi d'instal·lar coses perquè tenen virus o, bueno, virus no, però tenen malware repartit. I els hi ha entrat pel puto Calibre, tio.
Des del Calibre els entra.
Bueno, és que es baixen al Calibre, no del Calibre House.
Ah, de Soul, de Jorge, no sé què.
De Soft, de Mux, de Puig, de Kunch i
Softonic.
Ah, aquests Softonics, aquestes coses. Vale, però un dels problemes principals del Calibre és que no és un software que integra... No és un, o sigui, és un software que el que fa és que amaga coses de línia de comanda.
Que la tinta electrònica de color.
I llavors quan tu fas, dius, ai, vull fer això, i en realitat el que t'està fotent és executar un script. Deixa'm veure el puto terminal per veure què ha fallat. Per Dios, falli. Què ha passat? Ha passat algú? Ha llançat algú?
Em vaig a treure les ulleres.
Jo et dic
que el calibre...
Tornem al lector d'en Raül.
Sí, jo l'únic que he
dit...
De fet, ho he dit com una cosa bona, que l'única cosa que se li pot assemblar a això que jo buscava en aquest catxarro és tenir el Kindle amb el calibre i tot això. Vale. Llavors, per mi era molt important que tingués Android, no només pel fet d'Android, sinó per la Play Store. Perquè, de fet, jo tinc la, jo els llibres me'ls llegeixo amb el Playbooks, que jo també ho tenia a iOS. De fet, jo quan tenia, quan anava amb iPhone també me'ls llegia amb l'aplicació de Google, perquè m'agrada molt com està feta, com sincronitza i tot. Llavors, clar, que en aquest lector et puguis baixar també el Google Playbooks, és superútil, perquè al final connectes per wifi on vulguis i tu sempre tens el llibre sincronitzat i quan el dia que estàs, per això, cagant, doncs pots seguir llegint. I això per mi et sembla tonteria, però el poder ser multidispositiu i quedar-me sempre al mateix lloc de sincronització era molt útil. I llavors dubtava entre agafar-me de qualsevol marca, doncs un e-reader que fos amb Android, que aquests també tenen en blanc i negre, o provar el de color, d'acord? I al final em vaig animar pel de color. Ja que m'has preguntat, Marc, mentre estàveu parlant del calibre i buscant les especificacions de la web...
Podries haver buscat hasta com està dissenyat cada píxel, tio, perquè m'has notat una...
La pantalla és de 7,8, és el que us deia, és tipus
tablet. I quin és el nom comercial, Raül, del bitxo aquest?
És d'aquestes empreses que en naming són la bomba, és tot molt fàcil. Es diu Vox, però és Vox, V-O-O-X, sí. Nova Air... Air, com l'iPad Air, sí, de color.
Molt Open, sí. Molt Linux Open Source.
Nova Air, sí.
Perfecte.
Però no hi pots pintar. Vale?
Però quan entreu a la web veureu que tenen altres productes i els noms no segueixen gaire, no hi ha una norma. O sigui, simplement aquest es diu així, però després hi ha un altre que es diu Air i és d'una altra mida i coses d'aquestes. Vale? Ui, què està passant aquí?
Ah, no, està com...
Què ha passat?
Un nou logo de Mossegacom.
Oi, moltes gràcies. Moltes gràcies perquè... No, deixa-ho, Raimon. La gent de Twitch li farà molta gràcia. Deixa-ho, continuem.
Sí. Per dir-ho per la gent del podcast, he penjat la imatge aquesta del Simpson on posa Old Man i el Red Cloud.
Sí.
Crec que és el nou moto de Mossega la popa.
Sí. Llavors, per això, resolució. Té 700 dpi quan està en blanc i negre, 100 quan està en color. I, bueno, veiem un stylus que, òbviament, no fa servir per res, perquè no li veig la gràcia, però el té, perquè a més té aplicacions com per dibuixar i per fer coses. Eh?
Sí, això
és
el que volia preguntar. I no ho has provat.
I, de fet, no, bueno, ho he provat per fer la gràcia, però jo és que això no ho faig servir. Però llegint reviews, la gent diu que va molt bé. El
Who wants stylus?
Això, que està molt bé.
Who wants stylus?
Ja,
home, jo tinc
una de les poques coses que havíem sentit, aquell home.
Jo tinc ja ho sabeu, tinc el Remarkable 2, que aquest és gaire... És... més gros, em sembla que és de 10 polsades,
és
bastant més gros.
De 13 o 15, sí.
I la sensació d'escriure està molt bé, però clar, és blanc i negre. I el Reader, sí, el software, i no té App Store, i el software de Reader és horrorós. Tot i que ha millorat amb les darreres actualitzacions.
I aquest porta wifi i bluetooth. Per mi ja està bé, ja et dic. Però jo, si ja et dic, l'he provat per fer la gràcia, les reviews ho deixaven que estava superbé, però jo no puc dir la meva experiència personal. Llavors, l'experiència personal com a reader de books, ja et dic, jo amb el Playbooks m'encanta. És que és al final és una mica el que feia falta. Una cosa que sí que he notat és que és molt més lleuger del que esperes per una tablet d'aquesta mida. Sabeu que els readers pesen molt poc?
Sí.
Aquest, òbviament, és més gran. Pesa una mica més que un e-reader, però és sensació de reader, no és sensació de tablet. Al pes, cosa que també s'agraeix quan poses...
Això que diu Raül és molt important, perquè una de les grans diferències entre un iPad i un Kindle és que tu no et dones compte que passen les hores, estàs llegint i no notes la mà cansada. Però agafa un iPad i posa el com i no el tinguis recolzat.
Mira, aquí es nota l'edat. No recordeu vosaltres quan teníeu 18-19 anys que us estàveu llegint un tomo d'aquests de la Stephen King de 1.500 pàgines i l'agafàveu amb una mà.
I per això llegeixo en electrònic des de que puc.
I llavors et quedaves adormit, se't quedava sobre el pit i et despertaves amb el pit enfonsat.
Sí que me'n recordo, i a mi m'ha ensenyat els anells, que jo tinc l'edició aquella que va fer el Círculo de Lectores,
aquesta és la que tinc jo, i passava era tocho.
Hosti, pesava,
però
i pesa.
Anàvem molt bé per muntar ponts per l'escalèstric.
Molt bé.
Vosaltres també portàveu la motxilla plena de llibres com he patit jo a l'escola, igual? Sí.
I tant.
Dius de lectura com personal o per llibres de...
No, dels llibres que era una barbaritat.
Clar, història, ciències, llengua...
Sí, clar.
Ara fa 20 anys...
Això és de la nostra època.
Encara es porten bastant, no penseu que ara tot va amb electrònic, es porta bastant llibre encara. El que passa és que ara, jo per experiència pròpia familiar, he vist que de moment, també és veritat que no són molt grans, es deixen molt al col·le. Llavors no és tant anar amunt i avall, però també és veritat que no són grans encara, potser aconseguir més grans sí que és un altre cop com un cargol amunt i avall.
Mira una cosa, fa 20 anys, en el meu viatge de noces, vaig fer un viatge per Armènia i per Iran, i era un viatge que s'havia de fer molt d'autocar, perquè et pateix aquests dos països amb autocar. I me'n vaig anar a Gigamesh, vaig fer una collita i portava una maleta d'aquestes tipus d'avió només de llibres.
És que jo no
m'hagués anat molt bé un llibre, m'hagués anat molt bé.
Per això ho dic, que jo de fet de seguida em vaig intentar enganxar llibres electrònics perquè em semblen molt més útils per portar-los a sobre. Però el que deia, això, que és lleugera. Cosa que em fa deduir que el que li aporta pes a un iPad o un mòbil molts cops és la pantalla.
La bateria.
Al final...
I la bateria.
Però va junt, perquè una pantalla de reader, com que consumeix moltíssim menys que una pantalla de tablet, amb una bateria ridícula li dura molt més. Llavors jo crec que va molt, molt de la mà, això. Perquè em va sobtar l'agafar-lo, eh? Jo suposo que inconscientment
dura la bateria. Què dura la bateria?
És la típica de reader que la carrego quan me'n recordo.
Perquè la bateria del Kindle, així de referència, són 3 o 4 setmanes, si no més... Estic parlant del meu Kindle que té 10 anys.
Amb la wifi apagada.
Però clar, en el moment en què...
No té wifi.
Sí, en el moment en què li poses més internet, color i tal...
No, dura 4 setmanes.
Perdoneu, la wifi del Kindle tampoc gasta. ¿Vale?
No, en el cas del Remarkable, que té sincronització per cloud i tot aquest tipus de coses, si deixo la wifi engegada, el trasto s'acaba descarregant ell solet. Perquè va demanant i va...
I precisament ara que esteu comentant això i viatges, una recomanació. Si feu un viatge que heu d'estar hores amb avió, hores amb autocar o el que sigui, jo també vaig fer Armènia, Geòrgia i Azerbaiyán, Iran. Iran vaig fer amb taxi per dintre, però i amb avió en algun punt. Però Armènia i tal sí que el vaig fer amb autocar. No només porteu l'iPad, sinó porteu un Kindle o un e-reader, ¿vale? perquè els iPads es descarreguen amb una certa rapidesa, i a més veureu pel·lis i sèries de Netflix, us heu descarregat per acabar-les de veure i duraran d'un minut, i en canvi amb l'e-reader pots tenir hores i hores i hores i hores de placer infinito.
Sí, ja et dic, això és, no dura tant, no és allò que el que deia el rei d'un mes sencer, però vaja, no és com un mòbil de tablet, o sigui, el carrego de... Però típica, quan el veig que està al 40, ja fa tant de temps que no l'he carregat que el torno a carregar. I no espero que es gasti.
En qualsevol cas, jo en el meu cas, des de fa 12 anys, i 12 anys per l'edat del meu fill, vaig passar-me dels e-readers als audiollibres, i amb l'audiollibre pots mirar per la finestra i tot.
Ja, però d'això anem parlant més d'una vegada, però a mi no m'agrada perquè tothom té la mateixa veu i ja sé que llavors em vas dir que hi havia just una gamma que tenia diferents actors i ja és un món, ja ho sé, però a mi m'agrada, no sé, no m'enganxo.
A veure, d'entrada quan vas a Audible, de vegades el mateix llibre, sobretot quan vas a
estar en diversos,
i els pots agafar a escoltar samples i m'agrada aquest lector, aquest tio, aquesta tia, com ho llegeixen.
Sí, però ja dic, al final tots els personatges tenen la mateixa veu i a mi és una cosa que no m'acaba d'agradar, però això no són gustos, i...
Estàs dient, Raül, que quan tu llegeixes un llibre fas veuetes.
Jo estava pensant. Tu et fas veus?
No les fas, però de la mateixa manera que imagines els personatges, perquè els imagines els llocs, imagines les veus. I jo no et sabria dir quina veu fa cada personatge, però sí que quan estic llegit, la gent interactua i no tenen la mateixa veu.
Jo he escoltat el llibre, Raül, amb Audible, on el mateix actor o actriu que el llegeix fa les veus de diferents personatges. O sigui... No és una veu impostada. Sí,
mira, jo faig cada dia quan escolto la competència. Vinga, va.
Mira, el meu veí és un senyor que es diu Ralph Lister, que és un actor que treballa per Penguin Random House fent doblatge.
No sé, l'anècdota.
Ha estat a casa sopant i m'ha estat xerrant amb ell, i ell m'explica... I ell és actor, però ara s'està guanyant la vida precisament llegint per llegint audiollibres. I per això està vivint aquí al Maresme en comptes d'estar a Califòrnia, on sigui, teletreballa, i fa això. Si som dels Estats Units, està vivint aquí de puta mare. I l'home el que és actor, i té que treballar-se, i es treballa un mogollón les veus. Sí, els que fan de lectors d'això ja precisament es busquen
ja
això.
Ja, perquè no notes amb Audible, Marc, quan està ben llegit un llibre o que no.
Sí, no.
Que directament els abandono perquè la seva lectura m'incomoda.
Mira, hi ha vegades que jo, que dic, no sé què llegir, en comptes de fer browser per autor, agafo algun dels locutors o de les locutores que m'agraden.
Exacte,
i dic, mira,
a mi també em passa.
Algú he llegit per aquest.
A mi també em passa. Vale, a veure, per organitzar...
Tornant al tema, sí. El que deia, com a lector de llibres, molt bé. Pesa poc, ja dic, la bateria i tot això, bé. Al final, i molt bé el tema que tingui Andri, perquè es deia, aquí la mare del Tano és el tema del color.
Quina és la gamma de colors? Aquesta és la pregunta.
Vale? Llavors, un problema que té aquest catxarro que diu tothom és que té molt ghosting. Ghosting és que quan canvies de pàgina queda com de fons el de l'anterior. Vale? Si llegiu qualsevol review que us explica això és perquè el que ha fet la review no té ni puta idea de configurar-lo. Vale? Ja està, només volia dir això. Tot pots configurar d'una manera que cada pas de pàgina, la repinta sencera de la pàgina i té zero ghosting. O sigui que... Home, a veure, té ghosting si et poses... Com que té Play Store, et pots baixar el Chrome i navegar per internet. Clar, si fas scroll a una web, doncs sí, té ghosting, però no et compres aquest catxarro per fer això.
Clar. I la velocitat de canvi de pàgina...
Jo com els errides que he tingut, que és això que és com una, que és com lent, però no problema com perquè et molesti. Mentre que li dones i ho fa, què pot passar? És que no sé. Com un errides, que tens aquelles dues, tres dècimes de segon, que saps què hi són, però que no et tallen la lectura. Llavors, el tema del color. Es veu molt bé, el que deia, és molt xulo, però sí que li falta com brillantor. Em recorda molt, o sigui, tu veus el mateix còmic, sobretot còmics actuals que els coloren per ordinador, són molt brillants tots. ¿Vale? Quan llegeixen aquesta tablet, és com llegir un còmic dels que hi havia als anys 80 o 90, quan encara era
paper més barat.
Que era, saps aquells colors que eren com més
muscles? Sí, apagat, perquè la portada es veia sempre molt brillant, amb uns colors i una colorització fantàstica, i la part de dintre era, doncs això, era el que era. De superhumor.
Doncs això. Sí, doncs el color, quan llegeixes, és calcat el que teníem llavors. Clar, tu l'obres, per exemple, el que deia, jo com que tinc el mòbil aquest que s'obre, jo obro el mateix còmic als dos llocs, hosti, ves que no és el mateix color, perquè això, el mòbil, ves la pantalla, tot brillant, o sigui, com molt, molt fet per ordinador, i l'altre, en canvi, és el color així com mustió, però és xulo, o sigui, són els seus colors, no ho veus com de format de color, simplement és com si l'haguessin passat com un filtre, i com el filtre anys 90 o anys 80, i ja està. Clar,
bueno,
això,
sí, és el filtre anti-Samsung. Que es va inventar perquè Samsung havia deixat secs a mitja...
No, a veure, òbviament ja et dic, un còmic modern pintat per... Si t'agrada com el veus en el còmic d'avui en dia, t'agrada més llegir-lo en un tablet o en un mòbil com el que tinc. Però a mi m'agrada com queda, eh? No us diré que és millor ni pitjor, o sigui, no diré que és millor que quedi així o pitjor, però que m'agrada. Jo no sabia que passaria això. El primer cop quan el vaig obrir em va sobtar, perquè era com tornar a llegir còmics de Spider-Man quan jo era jove, o petit, però està guai, o sigui, no queda lleig, simplement que quan veus l'original dius, hòstia, és veritat, no és el mateix color, no és el mateix color, no és la mateixa gamma o tonalitat o el que sigui, però és tot més mate.
O sigui, que dona aquest punt de nostàlgia que us va molt bé, oi?
Bueno, no m'agrada més perquè sigui així, però queda així, de fet no crec que ni que sigui buscat, crec que simplement la tecnologia de moment encara no dona per tant, i al final pues, pinta els colors, però segurament no pot pintar tants matisos o donar-li tanta llum o fer-los tan sòlids.
Raül, amb aquesta venda de pantalla que has fet, podries anar a Apple a treballar. La nova pantalla de l'iPhone és una puta merda i es veuen els colors mate, però no patiu que el Raül us ho arregla al vídeo de l'Apple.
No, perquè ja dic que per mi, si jo no sabia que passaria això, i no em sembla millor. Simplement que no em sembla que quedi malament, no sembla que molesti.
Pots comparar, perquè tu ho obres amb la xustaca doble que tens ara i amb l'Erriver de colors...
Sí, o amb un tablet.
Sí, i dius que... Bueno. Escolteu, anem avançant, si us sembla. És que hi ha molts temes i si no podem donar una mica de proporcionalitat. Portem...
Que jo estic molt content, que jo no aquí ni... Me l'he pagat jo i no coneixia aquesta marca de res. No sé si la marca és fiable o no, perquè no l'havia escoltat en ma vida. De fet, la vaig descobrir buscant Erriver... que tingués alguna peça per sincronitzar allò i poder llegir còmics en color, I vaig acabar en aquesta i ja està. I de les tres o quatre que vaig trobar és l'única que tenia Android. I al final per això vaig comprar aquesta, No... Vés a saber, la marca, òbviament, està a la Xina, tot i que me la van enviar i la vaig comprar a una seu a Alemanya, o sigui que, vull dir, mínimament seriosa deu ser, perquè té seu a Europa, no és la típica cosa que compres d'allà i triga dos anys en arribar. i ja està. Jo estic molt content, ja dic, veient que la tecnologia li falta, li falta maduresa, però per el que volia jo, superbé.
Molt bé. Escolteu...
I em va costar, perdona, que vau preguntar, em va costar 400 euros, 400 i alguna cosa. O sigui, cara per ser un e-reader, però no és una bogeria.
Clar, depèn de l'ús que en facis. Molt bé, doncs, escolteu, anem a la part de contacte, molt ràpidament. Vinga.
Vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, molt ràpid. Ja us he recordat el tema de ByteRide. Agrair molt en el Josep Ruano, en la implicació del Pau Puig, que ens ha estat ajudant per acabar de definir tot el procediment i com aniria tot, i estem supercontents de que una persona com en Josep, que gairebé, no sé si ha vist néixer Mossega la Poma, però ha vist fer-se gran el Marc, que no sé què és pitjor. Doncs estic implicat en el projecte més participativament que era quan jo estava també a Capcine, vale? Vull dir que recuperem aquella època amb la participació ara de ByteRide, una empresa diferent de l'àmbit de la tecnologia dental, vale? I doncs això, recordar el que us he dit, avui he posat una falca. La setmana que ve posarem una altra, al proper episodi posarem una altra.
No, jo no crec que sigui que this is not the way. Hauries de posar-les primer una, després l'altra, i que la gent voti.
No,
perquè d'una setmana per l'altra no se'n recordaran, no podem fer aquest tipus de...
Bueno, pues que s'escoltin el programa, tindrem més descàrregues, Marc. I això ens anirà molt bé quan anem a la OGDE aquesta, perquè
demanar
que ho és, i sobretot per demanar subvencions.
Sobretot. Aquestes que no podem demanar. Escolta una cosa, jo tinc una experiència...
Però un moment, deixeu-me agrair el mecenes de la setmana, que tenim un mecenes
nou. Que es diu Elon Musk i ha fet un nou postil per comprar Mossega la Poma, no? Ja que ha començat a comprar, no ha parat.
Home, jo ja vaig dir que per 2.000 milions venem.
Sí.
I per 1.900, no siguis rata, per 1.900 també.
Bueno, amb extras. A veure, no és un nou mecenes, és un mecenes que ja existeix, però és un mecenes especial perquè ell lluita contra els elements, vale? I se n'en surt, vale? Explico. No pots fer una donació anual a Mossega la Poma a través de l'aixeta. No la pots fer, vale? L'aixeta està pensat perquè tu facis aportacions, encara que siguin petites, cada mes. I ell no vol. Ell és una persona de, em sembla que és de Mallorca, ara no vull equivocar-me, I és raro com la gent de Girona, vull dir, ells volen fer la seva, m'entens? I ell diu, jo no vull estar pendent de si m'entra un càrrec cada mes, que jo us vull fer una aportació anual. Doncs li ha tocat ara fer l'aportació anual, generosa aportació anual.
Moltes gràcies. D'en
Marc Pons, vale? Doncs Marc, una abraçada molt forta, abraçada. De la broma i del cachondeo que he fet, però moltes gràcies per renovar la confiança i per fer de mecenes a través de la xeta. Vale, Marc, perdona, deies.
És una notícia que ens va arribar en el grup intern a través d'en Raül, que és que ja sabem que en el futur tots serem gilipolles, però el que passa és que en el present hi ha alguns que es pensen que ja ho som, perquè resulta que el fantàstic actor polivalent Nicolas Cage treu una pel·lícula on s'interpreta a si mateix, una pel·lícula amb una producció interessant, amb en Pedro Pascal.
Fa pinta de ser molt, molt bona.
Pinta ser molt... Almenys, com a mínim, pinta que s'ho han passat bé fent. Amb en Pedro Pascal, que és el Mandalorian, el Neil Patrick Harris...
Sí, el Pedro Pascal i tot, allà...
És una pel·lícula friki que s'han passat bé fent-la, en plan estracanada, i l'argument bàsicament és que el Nicolas Cage, actor Nicolas Cage, té que salvar a la filla del president de Catalunya, que el té segrestat en Pedro Pascal, que és el Mandalorian, a Mallorca, vale? No està ni gravat
no
a Mallorca, està gravat a Croàcia.
Hòstia, sembla fake,
Tot el que ha dit el Marc és literalment cert. IMDB i on vulgueu i busqueu.
És així. I resulta que el doblatge al castellano d'Espanya el president és el de México.
Tota la fitxa i tot ho han canviat. Ja no és el president de Catalunya.
És tan de caspa d'allò de dir...
A veure...
Però què sou burros? Tenim Twitter, que tenim Telegram, que tenim tietes i...
No, igual, però la gent que va agraçar d'això, ja està, s'ho en passa.
Si no vaig equivocat, el Manuel de Fawlty Towers era català.
Sí, sí. I era de Barcelona.
Però
tot és de Jalisco de Barcelona.
Vull dir que els catalans quan el van traduir...
I aquí a TV3 el van posar i quedar dins Jalisco. Sí. I era de Barcelona.
Però és diferent, perquè allà el que feia ell era parlar en castellà. De fet, parlava en castellà, no en català.
Sí.
El que feia era que parlava en castellà. Clar, si tu aquí te'l portes, has de fer que quan la sèrie el personatge parla... es diferenciï.
Fawlty Towers estava traduït al català.
Exacte.
El podia haver deixat, com a un castellà, no?
Ja, però llavors la gent s'hagués indignat.
Pues it's the same.
No estic d'acord. Perquè llavors, si tu l'haguessis al castellà, s'ho haguessin pres malament perquè estaves ridiculitzant el castellà.
Ja,
en aquest... perquè el Fawlty Towers en aquell personatge són molt faltons.
No és el mateix.
Molt faltons.
A veure, estan fent el mateix... Sí, exacte. El que estan és, diguéssim, amagant el tema del... Estan amagant el tema català, fora. No volen catalans enlloc. Però, bueno, és el mateix que amb el tema de l'espionatge de Pegasus. Mentre s'han espiat catalans independentistes,
però, cosa,
mig independentistes
no
o no independentistes... Moment. Mentre això es fa així, no passa res, hòstia, surt aquell dia en què m'han espiat a mi i a la...
Però és mentida, per favor.
Però aleshores és notícia... Sí, Raül, però aleshores és notícia a tots els mitjans espanyols i els de la corda.
És que per això ho han fet, perquè així ja es parla d'ells.
En el futur... I en el present es pensen que som gilipolles. Aquest és el tema.
Ja, però és que la majoria de gent ho és, i llavors això cola.
Però això...
A la ministra que la va cagar en seu parlamentària, i ja no es parla de la cagada, que perquè ho va reconèixer en seu parlamentària, ja es parla que ella l'han espiat. Ja està.
La mateixa ministra va dir, Pegasus espia, i què? Uns dies abans que digués que l'espia...
Sí, per això van fer...
Però és que estic convençut que el dia que ho va dir ja sabia que l'estaven espiant amb ella. Si
és que no l'estan espiant, bueno, Tomàs, que és mentida.
Però si és mentida encara pitjor.
Que això és un comitè de crisi que fan ells el dia següent quan veuen que ha reconegut en seu parlamentari l'espionatge i han de dir què fem per desviar l'atenció. I algun il·lumbrera es diu... Pues decimos que nos han espiado también a nosotros. Y ya está.
Perdoneu, és que jo tinc un dubte.
És una mica com el podcast de Mossega la Poma, amb l'única diferència que no es grava i que hi ha birra cap al mig.
Em perdoneu coses que jo és que estic molt preocupat perquè tinc un problema, o sigui, la filla del president de Mèxic segrestada per un mafiós traficant de drogues, vale, m'ho puc imaginar tranquil·lament, què foten a Mallorca? Què foten? O sigui, ja no ho entenc, o sigui,
el tio aquell
què foten a Mallorca?
Però Marc, és com l'anunci d'Estrella d'Adam, hem de promocionar la ruta del turisme, collons, més vols.
Però està gravat a Croàcia, que és tan o més turístic que Mallorca.
Tu, mira, collons,
que
hem gravat
Juego de Tronos allà.
Això de les pel·lícules, Marc, no ho entendrem mai, però algun dia fem venir el Dani Gaia que ens expliqui el circuit ocult de les subvencions, vale?
I mira, nosaltres ja ho sabem de l'any passat, que hi havia aquella subvenció al podcasting i no vam poder participar-hi perquè no estàvem en la lista de los que podíem participar, vale? Donar una subvenció per fer podcasting,
claro.
Vale?
Però ja, Marc, això no s'ha de preocupar. Portem 15 temporades donant la llauna al personal i no hem rebut mai una punyetera subvenció.
No.
Bueno, va, següent.
No ens van deixar entrar a la sindicada A, que ho teníem per mèrits, perquè estàvem a dalt de tot
el podcast més descarregat, sí.
De la xarxa, perquè no érem... De fet, perquè semblàvem massa empresa, perquè no érem una ràdio independent. O sigui, no estàvem a la llista. Hi ha una llista... Quan algú pensa en una subvenció, pensa en qui li vol donar. I jo sóc una llista curta de qui li vol donar.
Exacte.
A mi em va fer molta gràcia. Quan hi havia el PP...
Bueno, i quanta gent no crea el que sigui només perquè sap que li han dit que rebrà la subvenció?
Quants podcasts que no pertanyin a un programa de ràdio hi ha?
Molts,
que tinguin perquè... més de 6 episodis, molt pocs.
Mira, s'ajunten dues influencers d'Instagram i t'asseguro que fan el que vulguis a la Barceloneta amb una paella davant parlant de, jo què sé, pues de la forma de los tampones i els donen la subvenció. Perquè és que
en català
això.
Ni en poquets.
Sí,
mira, quan en Rai era becari, quan en Rai era becari, no sé, poma, se'n recordarà que va sortir una oferta
un senyor amb canes, ja, Sara.
Ens va arribar, doncs, que es volia donar una subvenció per fer un visualitzador de documents Office per Android, vale? I s'ha donat una subvenció amb bastanta pasta des del govern, i vam dir, ostres, doncs nosaltres estem fent coses amb mòbils, hem el nostre grup de recerca en aquell moment dels primers que fèiem coses amb Android, i vam dir, ostres, podríem aplicar i demanar-ho, tenim d'allò, no sé què, no sé quantos, i llavors jo vaig tirar dos dies mirant tota la documentació, totes les coses, tot, i al final vaig veure que hi havia una clàusula que deia que només es podia aplicar si eres d'una de les empreses que estaves dintre del consorci, no sé què, no sé quantos, és a dir, si no eres Telefónica i Masdé, Vodafone, Indra, o un parell més, dos més, eren cinc màxim, no podia rebre aquella d'allò. O sigui, bàsicament era una d'allò de dir, esto es para Indra. I ho va fer Indra. I que no tenia cap experiència amb res d'open source, però, i segurament ho va subcontractar algú, subvenció, llista curta. I així funciona.
Anem a parlar d'empreses que molen. Per exemple, Wikiloc. Wikiloc ha arribat al lloro perquè és una aplicació de nicho, no deixa de ser una aplicació pues, d'activitat d'aire lliure, de gent que fa esport o que surt a muntanya o que fa activitat.
Que han sortit els keynotes d'Apple?
Que han sortit els keynotes d'Apple, que això no ho pot dir moltes empreses que treballen a...
De fet, ni els competidors, que no. Són molt més grans.
I mossega la poma.
I arriba als 10 milions d'usuaris. Una empresa que va ser fundada, si no vaig errat, l'any 2016. Vale? I que sempre
és
més de 10 anys.
2007-2008.
És 2006.
Igual és pre-iPhone.
És pre-iPhone, no, m'equivoco, no he dit res.
Sí, perquè va començar amb una web.
Sí, en tot cas, arriba als 10 milions d'usuaris, que és moltíssim per una empresa catalana. Bueno, és de Girona, que això no els hi fa favoreix gaire, però són bona gent, vale? Són molt macos.
Tot i ser de Girona.
Tot i ser de Girona, vale? I el Jordi Ramot és un tio molt agradable i és una gent que ha anat caminant de mica en mica, ha anat creixent de manera pensada, sostinguda, i, hòstia, han arribat a una fita que jo crec que té molt de valor i se'ls ha de felicitar. I no tothom d'aquí surt amb una keynote d'Apple a Cupertino, vale?
No.
Molt bé. No sé si voleu fer algun comentari al respecte de la gent del Wikiloc.
Doncs no? Que és un producte fantàstic, que el faig servir sovint. Que el faig servir
per
sovint.
Mi
i que...
és el producte estrella quan estic fent... Quan estic a un lloc que vull anar a caminar, que no conec, vale? Malgrat estigui senyalitzat, sempre tiro d'un track de Wikiloc. Sempre. I sempre comparteixo el que jo faig. Per la meva pròpia comoditat i perquè la resta els hi serveixi.
Té una utilitat molt interessant, i és que a vegades quan vas per la muntanya, encara que dius, engegues el Wikiloc perquè a vegades et perds i em pots tornar endarrere i saps
on
has deixat el cotxe. Cada vegada no és tan trivial segons on estiguis. I el que va molt bé també és, si vols anar a algun lloc, és a dir, busques les excursions que hi ha a Wikiloc d'aquella zona. El problema és que de vegades les excursions que hi ha gent que es fot unes tirades.
No només això, hi ha gent que s'encigala que no.
I que posen com a fàcil, alguna vegada hem anat amb els nens, i posen com a fàcil i després dius, perdona, i
cada vegada et
trobes una pujada així.
Cada vegada, Raül, cada vegada això ho posen millor, ja ho posen suspens.
Quan diu moderada és un trencacames.
Sí. S'ha de moderar.
Fàcil ja és, ja és dur.
Però i moderada és un trencacames.
I també us dic una cosa.
I difícil,
jo si em reencarnés en una altra vida, jo seria assassí de gent que penja segons quines coses en el Wikiloc, alguns tracks, perquè acabes encigalat. Jo crec que fan servir telèfons Android, que són aquests que tracen pues, d'aquí a Tegucigalpa una línia recta, perquè no tenen força per llegir més, ¿vale? I és un puto desastre. Bueno, bona broma, va. Hòstia, lo de Fitbit, tio, aquesta notícia a mi m'ha deixat, perquè he començat a veure fotos de canells cremats amb unes bullofes que he flipat. He flipat.
Sí, sí. Fitbit, qui era, d'Amazon? La va comprar Amazon? O...
La va comprar, no sé què va passar.
O
però,
Adidas?
Bueno, a veure, no sé. Qualsevol cosa que tingui una bateria, hi ha energia emmagatzemada i pot explotar o pot cremar-se, i poden passar-li coses.
Incendiars.
I el control de qualitat és, és... Però no és només el control de qualitat, és que és una cosa que es mou amunt i avall i ha d'estar molt ben fotut. Ha d'estar molt ben fotut.
Fitbit.
Em sembla que el Raül ha caigut o ha hagut de
marxar. Sí, sí, en Raül s'ha caigut, sí. O sigui que ja veurem com va la cosa.
Com va la cosa, bueno.
La post, però...
Doncs a veure, el que ja és una notícia que diu que Fitbit retira 2 milions d'unitats dels seus rellotges calents. O sigui,
és molt bèstia, eh?
Sí, però que això sortia...
Ah, és de Google, mixa.
És de Google.
És de Google,
sí.
Google la va comprar.
Aquesta mesura podria ser fins i tot insuficient i fer-se extensible a més models, com ara el Versa 2 o el Versa Like, perquè es continuen detectant-se problemes amb aquests rellotges, òbviament no amb totes les unitats, sinó amb algunes de les unitats, va, perquè
Tomàs,
provoquen cremades.
Experiment mental. Tu tens un Fitbit, vale? I te'l retorn i et diuen torni'l perquè això li pot explotar les mans i allò es busques a internet i veus les imatges. Tornes al dispositiu i evidentment demanes que tornin els calés. Què fas a continuació? Què te compres?
Un Apple Watch.
Un Apple Watch o un Garmin.
O un Garmin, ja, clar,
digue. Segurament si vas més en sèrio per tema d'esport i coses, potser agafes un Garmin, però agafes un Apple Watch o agafes un Garmin, el que vol dir que no sé si se'n sortirà més Fitbit.
Més enllà de l'anècdota, no, molt poques empreses són capaces de tenir un problema d'aquestes característiques que jo segur que no són moltes unitats, són algunes unitats, però és que és tan eloqüent, tan directa i a més genera mal com els Samsung que explotaven, saps, els avions, que...
No, clar, però és que ja no pots anar amb avió, ara no podràs pujar amb un avió amb una cosa d'aquestes.
Clar. No, i no només això, sinó que jo crec que fa molt de mal a la marca. Vull dir que aquí, en els wearables o en les coses que podem portar a les mans o a sobre, els processos de proves de qualitat són molt crítics, o haurien de ser molt crítics. Normalment no us han dit mai notícies de que els Apple Watch o els no, de fet, d'Apple no exploten ni les piles aquella recarregable, que serien susceptibles a...
Apple va tenir un problema amb l'iPad 3 que s'escalfava molt.
Sí.
Això sí que ho recordo, però de cremar gent i això no.
Algunes bateries de Mac s'inflaven.
Sí,
les bateries s'inflaven.
Això és cert.
S'inflaven.
Però si s'inflaven era precisament per això, era un mecanisme de seguretat, perquè no s'incendiés. Està fet expressament, abans d'explotar o de incendiar-se.
I el sistema operatiu t'avisa, eh? I el sistema operatiu
ara sí, abans
t'avisa.
No, els mòbils s'apagaven. Els iPhones, si tu tenies el teu iPhone al sol,
sí,
arriba un moment que sortia un missatge que deia el teu telèfon s'ha calentat i s'apagava.
Sí.
És un problema, el recalentament dels mòbils, perquè clar, és un trasto negre. I a la que et despisses, el deixes al sol, vas a la piscina o a la platja, el deixes
allà. Sí, estàs a la platja o el tens com a GPS en el cotxe, a mi m'ha passat, que li dona el sol, s'escalfa tant que
vas amb la finestra oberta. Que vas amb la finestra oberta, Magma.
Què vols dir, la finestra oberta?
Bé, en principi, els vidres et protegeixen una miqueta del sol que et toca dins.
No, jo he tingut el telèfon amb allò que poses al vidre. Llavors, si estàs
no
en un moment que
no te l'escalfa la llum del sol. O sigui, el sol escalfa els vidres i escalfa el cotxe, i el cotxe s'escalfa. Però no, vale, no pues... és... Quan estàs a dintre el cotxe, la llum que t'entra no t'arribes, no és allò de torrar-te.
Mm-hmm.
Perquè els vidres tenen això, tenen protecció UVA,
el problema del cotxe és que és un compartiment estanc, per tant,
el que passa que
s'escalfa l'exterior, s'escalfa l'interior i no refreda.
Quan fot calor i estàs a 30 graus, doncs el mòbil no dissipa i llavors se't pot fotre 60 graus, però no és del calor que li dona, sinó del calor que no pot dissipar. De fet, aquest és un dels problemes que jo no ho hem comentat i és el que ha passat aquesta setmana passada a la Índia i a Pakistan, on han tingut una onada de calor bestial, però bestial, i quan parlem de calor bestial estem parlant de màximes de 47 graus a l'ombra, i estava llegint amb un nano que deia Reddit...
Però estem a l'abril, això és molt, no?
És molt bé,
sí,
és molta calor.
A la Índia em sembla que havien arribat a 60 i tot.
Sí, però estem parlant llocs de temperatures al sol. Aquí estem parlant de temperatures a l'ombra. Temperatures mesurades a l'ombra, i amb un nano que estava amb un nano de Reddit estava dient que eren les 3 de la matinada i estaven a 33 graus. El problema que hi ha aquí és si la temperatura es manté de forma estable per sobre 36 graus, el cos humà no pot dissipar calor. I tu estàs sempre generant calor. Amb la qual cosa et cous. O sigui, és com si tinguessis febre, o sigui, és com si tinguessis febre.
Bueno, és allò que diu el Guà, no? De la cocció, diguéssim, a baixa temperatura, no?
Pues és... Exacte, no, no, però és així.
Que se te cuecen los huevos, que ojo, eh? En serio.
Doncs poca broma, perquè a mi em va frapar una miqueta aquesta notícia.
No, perdona, per què penses...
Dormiu amb pilotes.
Per què penses que tenim... A veure, hi ha dues coses. Tenim els collons fora, perquè si estiguéssim dintre s'escalfarien massa i no produiria el que hem de produir. I dos, quan dormim... No us heu fixat que quan comença...
Que cuelga tant... más.
Bueno, cuelga más perquè necessiten estar lluny de la temperatura, perquè si no, no funciona
sí,
bé.
Sí, 2 graus, de fet.
Sí, i després una altra cosa, que això ho deien aquests dies i és veritat. No us heu fixat que quan hi ha aquest canvi de l'estiu a l'hivern, vale? Clar, dormim tapats, però quan tenim calor, què fem? Ens destapem? No, traiem un peu.
Una pota,
un peu, perquè el peu i la mà són llocs on que dissipen calor, eh?
Per sopar. Tomàs, jo em destapo. Tu pots fer el que vulguis, eh? Però jo em destapo. És inconscient,
però ho feu molt. Continuem dormint tapats amb el peu fora.
Poca broma. A mi m'ha frapat una miqueta aquesta notícia perquè ara fa un any vaig estar llegint el darrer llibre del Kim Stanley Robinson, que és un autor de ciència-ficció hard. I en aquest cas la novel·la es diu The Ministry for the Future, el Ministeri del Futur, no sé si ha estat editat per Nova o si s'ha editat en castellà, però bàsicament és com una història del futur. El Kim Stanley Robinson té el cap molt ben amoblat, té la recerca molt ben feta, i bàsicament doncs, el llibre va d'una sèrie d'esdeveniments de canvi climàtic que disparen una desestabilització política superbèstia, i el primer event que ho dispara tot en el llibre precisament és que es moren milions de persones per una onada de calor massiva d'aquest estil a la Índia. En aquest cas no ha sigut prou bèstia perquè morís molta gent, però penseu una cosa: si tens una onada de calor d'aquest estil, quan ens passa aquí se'ns apaga la llum. Si se t'apaga la llum ja no hi ha aire condicionat. Si això dura, si es continuen a fer més freqüents aquestes onades massives de calor, pot començar a
ser un problema greu, sí.
I pot passar a qualsevol lloc, eh? O sigui, a la Índia és normal que hi hagin aquestes onades de calor, però es pot passar aquí. Ens pot
fet,
passar aquí. De fet,
número...
a Atenes és habitual que tinguin també aquestes onades salvatges de calor.
Recordo l'estiu passat que va fer bastanta calor, fa dos estius.
Fa dos estius va ser molt
El número de dies, nits tropicals, crec que se't diuen, el número de nits tropicals havien passat com de 2 al mes a 15, o alguna cosa així.
Nits tropicals, sí, que no baixes de 26 graus.
De 20 graus. La tropical creus que és 20 graus.
I havien augmentat moltíssim, de 2 o així de mitja a 15 o 10, una cosa així.
Per això que els 20 graus és a l'exterior, que normalment a dins de les cases hi ha més...
Fa més calor,
sí, sí.
Aquí al poble està ple de forats, que eren les pougues, no?, que feien gel, i es mantenia, de fet, fins a l'estiu, que el anaven a vendre a Barcelona. Ara això seria impossible amb la calor que fa fins i tot a l'hivern.
Sí, sí.
No es podria fer.
No es podria
fer. I de fet jo me'n recordo de petit aquí, que hi havia allò, aquí mateix on estic, que a l'hivern hi havia llocs a les urbanitzacions que s'havia de fer un foc a terra perquè estaven totes les tuberies congelades, això. Ja no ha passat més i les tuberies estan
sí, perquè el problema no és que fos no que hi hagués mínimes com que continuen a venti, sinó que el fred es prolongués
continuadament.
Sí,
continuat. Mira, fa 25 anys jo vaig pujar la Neto per Sant Joan, l'endemà del dia de Sant Joan vaig pujar la Neto amb el meu germà i amb un amic i vam baixar esquiant. O sigui, vam pujar amb els esquís de muntanya amb la pell de foca, vam estar foquejant, després vam estar pujant i vam baixar esquiant. Fa molts anys que no es baixa no es pot esquiar la glacera de la Neto per Sant Joan.
Mm. No, crec que no s'ha tornat a poder fer. No és tant això, sinó que el fet de que els dies de calor sostinguda augmenten i els dies de fred sostingut disminueixen, que això condiciona molt. Escolta, una última notícia per acabar, perquè avui hi ha propostes i avui les hem de fer, perquè portem molt retard en propostes, vale? I fins i tot he vist que has apuntat
una altra cosa sobre aquest tema.
Sí.
com a complement, el darrer llibre del Neil Stephenson, també fantàstic, també sobre, és un thriller sobre el canvi, sobre el bueno, no és un thriller, és un event i és una història sobre el que el tema del canvi climàtic està en el centre, però en aquest cas també és molt interessant perquè el Neil Stephenson fica a sobre de la taula, el tema de la geoenginyeria. És dir, ei, escolta, tan senzill com agafar avions estratosfèrics i que escampin una miqueta de diòxid de sofre per fora per baixar la temperatura. I segurament països com la Índia, que es vegin abocats a escenaris d'aquest estil, puguin començar un dia, en un moment determinat, dir, ei, potser fotem això. Llavors, el problema que hi ha, que és el que aborda la Stephenson també, és dir, si s'aborden projectes de geoenginyeria en el qual agafes diòxid de sofre i el fiques a l'estratosfera i canvia el temps, el que vol dir és que canvia el temps i no canvia a gust de tothom. Amb la qual
és que anava a dir, és que aquests projectes no es faran mai perquè mai estarà tothom d'acord.
Bueno, però,
perquè hi ha Raül, països que els hi anirà
bé. Sí, però Raül, una cosa és, el tema és, un sol país ho pot fer sense posar-se d'acord unilateralment i això genera un problemon, entens?
Ja, sí, però ja sabem, ja.
Entens? Però sí, això ja porta a la guerra, això porta a la guerra.
Exacte, no en volia dir, però això depèn qui ho faci, porta a la guerra.
Clar, en aquest cas, de fet, l'Stephenson el que està dient, a veure, el que calen aquí és tindre models climàtics superacurats per dir, potser si deixes anar el diòxid de sofre en un lloc hi hauran uns efectes, o però si ho poses en diversos llocs simplement baixes la temperatura i no hi ha canvis climàtics molt bèsties, llevat de la de baixar una miqueta el sidral aquest del canvi climàtic fins que arreglem una miqueta el model de consum que genera CO2, les vaques deixen de fer pets i l'Elon Musk se'n va i s'emporta Twitter a Mart.
A Mart, i que no parli.
Ludo, parlant d'això, que avui al canal intern que tenim nosaltres ha parlat una mica de mirar temes de cotxes i temes de...
El canal de discussió del Raül i del Raimon, es diu, eh?
Sí,
no, és el,
sí, sí.
No és el canal.
Sí. A vegades entrem i diem
alguna cosa. Dos, tinc 2 minuts, fan, eh? Fan fins com de 100 o 200 entrades.
No, 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 dos no, tres. Que el Marc salta igual que nosaltres o
no,
més?
Però
de vegades. Però no tan extens.
Perquè els oients no ho saben. Hi ha com uns 500 missatges, ping-pong. Raül, Raimon. Raül, Raimon.
I perquè n'he vingut a rajada l'última...
Aleshores, hi ha una mini-rajada del Marc que al Raül li diu... Però què dices, animal? Claro, perquè tu no sé què... I aleshores continua el ping-pong. Raül, Raimon.
Bàsicament són sempre la de... No, la truita de patata sempre s'ha fet així i no es pot fer de cap altra manera.
I acabem els dos últims, el Marc i jo, el Marc dient... Pues jo estic d'acord amb el Raimon i jo surto dient... Pues jo estic d'acord amb el Raül. I així s'acaben els 500. I ja està.
Més o menys acostumes així.
Va ser així.
Com que només se'n parla al podcast, doncs llavors m'he de disquitar amb el carrer que posem a la poma.
Bueno, va. Què no
volia dir? El que volia dir, Marc, hi ha un article d'en Turiel, que estava mirant jo un vídeo, seu, on bàsicament diu que el dièsel començarà a reaccionar-lo a Europa. I el Marc deia que hi havia un article d'en Turiel que no era exacte. I m'estava trobant just ara, el Twitter estava mirant i hi ha és un article que... Volia preguntar si l'article era aquest. Un article que parla sobre els parcs eòlics al mar Mediterrani.
Sí, a veure... Jo no vaig voler entrar al trap amb ell, no vaig voler entrar al drapo perquè ell es queixava que Catalunya Ràdio havia dit... O sigui, bàsicament...
Sí, això estava llegint.
Vale, jo no vaig voler entrar al drapo, però jo em vaig mirar l'article i em va semblar que com a article científic no és un article, diguéssim, amb creació de contingut original, que és el que se'n diu una literature review, on tu agafes la literatura que parla sobre el tema i això, però no està especificada quina és la metodologia per triar el que tu fas. Llavors, quan tu no tens una metodologia per triar
la que em mola.
Sentiu cherry picking. Llavors, clar, és un article que jo veig que hi ha una miqueta de... Hi ha molt de la part aquesta ideològica del no a todo.
Hi ha una miqueta d'article a la teva ideologia.
Exacte.
No?
És dir, jo vull fer un article dient que és dolent que hi hagin parcs eòlics i vaig a buscar exemples de gent que han dit que els parcs eòlics no molen. I aquest és el que deia l'article. Jo me'l vaig mirar i vaig dir, mira, no entris al trapo, no diguis res, perquè d'això... Però és una mica això. És una mica això. O sigui, el Turiel, bàsicament, ell és del decreixement. És una filosofia d'entre el món del sostenibilisme. I llavors hi ha gent que el que creuen que el que hem de fer és els humans extingir-nos i decréixer el que estem fent en el món, però el decreixement el que sabem és que porta a més contaminació. O sigui, si tornem al segle XIX contaminàvem més cara, tu. O sigui, el carbó contamina més que el petroli i el petroli contamina més
no
que els...
No crec que el Turiel... No podem... No crec que de propòsit tornar al carbó, Marc.
No, però dic una mica... No proposen tornar al carbó. El que diuen és de créixer. Dic, mira, escolta, si tu vols agafar i avaluar els parcs fotovoltaics perquè diuen que pot generar problemes i els parcs eòlics perquè diuen que pot generar problemes, el que has de fer és comparat amb què? I la part comparativa en aquesta part no hi és. Llavors, clar, no, és que el que hem de fer és no gastar tant. No, això no funciona.
Comparat amb el canvi climàtic que ens provocarà seguir
el carbó. Comparat amb el canvi climàtic o comparat amb les alternatives. És a dir, no, tu què vas...
El problema és que tothom busca una solució... El tema és que la solució definitiva ara per ara no la sabem, perquè moltes segur que depèn de tecnologia que ara per ara ni existeix i vindrà i, com sempre passa, el que tu expliques sempre, Marc, acabarà generant
solucions una solució disruptiva. I imperfectes, Tomàs.
Exacte.
Hem d'aplicar solucions sí que... incrementals i imperfectes i anem millorant. Ho sento mentint.
Exacte. Sí. Doncs, molt bé, Marc. Nosaltres seguim, si us sembla... ja amb les propostes pràcticament, vale? Si us sembla i les ventilem. Molt bé, doncs tornem de seguida amb les propostes musells.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Aquesta mola, tio. El Jaume ens parla de cervesa i de fet ho va patrocinar el grup de Mossega la Poma, que em va demanar permís, molt maco. Diu que aquest cap de setmana, 14 de maig, pel que escolteu el programa en diferit, es celebra la festa, el Festival de Cervesa Artesana a Castellbell. El nom del festival és MOMA, el Festival de Cervesa Artesana. Doncs aneu-hi. Jo crec que si aneu allà i li dieu als organitzadors: jo vinc de Mossega la Poma, com a mínim tens un tastet de birra gratis. Ahí lo dejo.
Espero que sí.
Ahí lo dejo. Vale, una altra proposta. En Dani Gaia ens parla sobre contrasenyes. Diu que demà, estem gravant aquest episodi del podcast el 4 de maig, doncs el dia 5 de maig és el Dia Mundial del Mot de Pas. De la paraula, de la contrasenya. Diu que... perquè sempre celebra el primer dijous de maig. Diu, aprofiteu que moltes apps de gestió de passwords faran descomptes. Ah, sí? Doncs mira, això és important, eh? OnePassword, bueno, hi ha altres, fins i tot hi ha softwares lliures, open source, no? Que
Bitwarden, no?
Bitwarden és un
té una part de pago, també?
Bueno, té una sèrie de pagament, però gairebé que pagues per ajudar, perquè al final no és que et donin més coses, i són 10 euros l'any. Vull dir que 10 euros l'any es pagues a gust i ja està. I ja et dic, si no vols pagar més, no, ni et cal, perquè et donen el mateix servei. Si ets un particular, et donen el mateix servei sense pagar.
I,
però que per 10 euros l'any... Pues,
i la segona reflexió és que a vegades gastem diners en coses que són una mica absurdes. Gastar-les en un gestor de contrasenyes no és una d'aquestes coses.
No, però ja et dic, és dir, que pots tenir gratis, però és que pagant són 80-90 cèntims al mes. Hòstia, és que...
Molt bé, doncs més coses. En Sinerbov, parlant de corrector, diu, na Joana Stern entrevista el creador de l'autocorrector d'iOS. Hi ha un vídeo i un text en l'enllaç que us posarem.
Sí, és interessant, i de fet això ve arrel d'una entrevista, no sé qui, d'Apple, amb el tema aquest de la suggerència del teclat, que és interessant que la mireu. De fet, una d'elles, no sé qui és, no sé si la protagonista, la periodista, deia que posava els seus insults preferits com a contactes. De fet, no sé si us heu fixat alguna vegada que posar alguna paraula que s'assembla al nom d'un contacte i la suggerència és la del contacte, no? I aquí algú va pillar i va posar hijo puta com a contacte. Que no està mal.
No està malament. Diu que el...
Però llavors això vol dir que el corrector d'Apple no aprèn?
Sí, aprèn. Sí, a la que escrius, em sembla que tenia algunes regles, a la que escrius tres vegades una paraula. Sí, però si el model detecta que és una paraula malsonante...
Té un algoritme de pes vol dir que aquelles paraules que tu fas servir amb més freqüència, per exemple, citar o esmentar contactes, que és el que deia el Magma, t'apareixen sempre de seguida en primera opció.
Sí, però això és una altra cosa.
Sí que aprèn de tu. De fet, la regla era que si escrivies tres cops la paraula, ja se la quedava. Sí.
Vale. Seguim amb propostes del Cinerbof, ara de música. Això és una mica per a viejos. Diu, al darrer, i posa entre interrogants, concert de Siniestro Total. Que no sé, aquí pocs coneixerem la gent de Siniestro Total,
No. Com a intent.
Ah, sí.
Has dit que no, Magma?
No, no, Magma no és de la generació.
És com una pel·lícula, no sé.
No, és un grup. Mira, et dic com es titula...
Per favor, ja, fes-lo fora.
Té títol de pel·lícula, jo què sé.
No, diu... Bueno, són uns músics molt passats de voltes. L'últim disc, o l'últim concert, es titula... 40 anys ja sin pisar la audiència nacional, ¿vale? Imagina quin tipus de música fan, molt bona.
Que en el seu cas no és cert, perquè el cantant ha anat a judici.
No s'ha canviat, no? Si
és ultraje a Espanya, ultraje a la bandera, o ultraje al rei, o un ultraje d'aquesta merda...
Bueno, els seguidors incondicionals de Siniestro Total els podeu seguir, veure a Wisnik Center a Madrid el 7 de maig del 2022.
We think.
Ah, estava posat malament, perdona. Vale, i continuem amb música, també amb en Sinner, el nou grup de l'Àlex Lifeson, és Àlex Guitarra de Rush. I aquest grup es diu EON, o sigui, EON, que es diu Envy of None. Diu, és molt interessant, ja tenen un àlbum publicat, el trobareu a iTunes, etc., amb merchandising, Instagram i tota la pesca. Us enllacem a la presentació d'aquest àlbum Envy of None, vale? En Joan Betbessé, si us interessa la realitat virtual o cap a on va la realitat virtual de MetaQuest, per aquest any avui us podeu afegir al seu Twitch. Vull dir que aquesta gent ja té Twitch per explicar, diguéssim, cap a on camina el seu roadmap. També en Joan Betbessé ens parla d'un llibre, diu, si us agrada l'economia global i l'estudi del capitalisme, en Jason Hickel, un autor, o sigui, ens recomana que llegim, i us posaré l'enllaç, de Jason Hickel, que és un autor que té uns llibres dignes d'estudi. Magma, aquí hi ha una teva.
Sí, una sèrie d'Apple TV Plus, que em sembla curiós que ningú l'hagi esmentat perquè és brutal, Severance, l'han traduït com... És brutal, o sigui, és brutal, impecable, sorprèn molt. La veritat és que desperta qüestions filosòfiques, d'ètica, a més amb una estètica dels anys 80 i una atmosfera superclaustrofòbica i tensa que està molt bé i apunta que serà de lo milloret del 2022, i la crítica, la veritat és que l'està valorant superbé.
Jo estic...
M'ha encantat.
Jo quan, últimament, quan miro sèries o pel·lis, ja he fet una mica de balanç i on...
Us recordo que Apple TV Plus val la meitat que Netflix.
Ja, però jo tiro molt de...
Potser també té la meitat, bueno, no, ni la meitat de coses.
Jo tiro molt de... 10 vegades menys de coses.
Deia que encara, jo tiro molt de fil.
Encara fan pagar pel Vitorren, no em collena.
No. La podeu trobar, també.
Jo tinc l'Apple TV Plus, també, perquè no sé per què amb la tele LG venia 3 mesos gratis. i vaig dir, va, l'agafo per veure Fundación.
No, no. No
sé, però bueno, és, per això l'he vist, per això vaig poder rajar l'altra vegada, ¿vale? Sí, perquè sí. Des de llavors no m'he posat res més. Ho podria fer, però, i segurament si em poso a buscar trobaré
alguna cosa. Deia,
però el problema de Fundación va ser que es digui Fundación. Perquè si no, com a... Com, jo no l'he acabat de veure, eh?
Però per què ho venen i ho posen així?
Clar, i que li fusilen les idees. Sí, però bueno, sí. Però no, quan referíem a això, no era per la Fundació. Però que no m'ha cridat l'atenció res, i crec que això és una mica preocupant per una plataforma. Que la tingui a casa, és veritat que al final que acabes tenint tantes, i no sí.
El tema hauria... és que no hi ha, si no hi ha una cosa que diguis, que això és el meu, això és... jo vic per això, jo ho necessito en vena, vale? Tots podem trobar sèries en altres llocs que ens agradin i ens mantinguin a la plataforma. Per això us deia que jo estic a Filmin, i jo a Filmin obtinc el que vull. Vale? Veig les sèries, hòstia, jo estic meravellat, tio, amb sèries britàniques o amb minissèries britàniques que són presents a Filmin. Estic seguint una de...
Jo hi ha una que està a Filmin que em fa ràbia perquè Filmin és l'única que no tinc, que és Halt and Catch Fire, i no l'he vist perquè està allà. Algun dia hauré de fer alguna cosa per veure-la, però...
Està molt bé. A més, m'agrada molt perquè, bueno, qui escoltem les pel·lícules en versió o les sèries en versió original, m'agrada molt les sèries britàniques només per una cosa, perquè els actors i les actrius se les entén. Tenen dicció normal, no com aquí, que...
Tinc curiositat per saber com anirà tot el tema aquest de streaming, perquè ara estan començant a idear de que no es podran compartir les... No sé si vosaltres ho compartiu.
O ficar anuncis, deia Netflix, també, no?
Bueno, era una de les coses que tenia.
Jo crec que el que hi ha darrere de Netflix és que Netflix té gent, és veritat que té comptes, que estan compartits entre un mogollon de penya a nivell mundial. De fet, hi ha webs on la gent comparteix. Sí. Jo crec que van a parquets. No crec que arribin al típic de, és que el tenim un germà i jo, o el tenim uns pares i jo.
Bueno, en els termes i condicions ho posa que no pots.
Sí, sí,
i de fet, però vull dir, Spotify també que... va tenir la idea, que no, per sort no l'han posat, de començar a traquejar per GPS si realment estàs a casa amb aquells usuaris o no. O sigui que tinc curiositat per veure com
jo crec seguirà. Que van a parquets, perquè és que tenen un compte i veuen que hi ha una connexió des de San Francisco, una altra des de Singapur, una altra des de Barcelona.
Sí,
pues. O Barcelona.
És que Madrid, això ja no és compartir un codi, això és directament un frau.
Exacte, jo crec que van per aquí. Yeah. Que fins ara no ho han fet perquè els sortien els números i ara van a per aquí i tots coneixem gent que ho té així. Sí.
Acabem amb els truquis. Va, l'últim, el darrer, si no teniu algun que voleu comentar vosaltres, eh?
Perdona, només una cosa. Crec que també part d'això és culpa de Netflix, perquè Netflix, a banda que tu tenen com tres models de pagament en el que tu tens pagues més però tens més usuaris i diguem que et surt a compte, és que a més els cabrons...
Pugen el preu cada any, també,
sí,
potser.
Sí, però a més els cabrons, a cada un d'aquests grups hi ha una qualitat diferent. Llavors, si tu vols 4K, només pots comprar el grup gran. Jo crec que això, ells tenen part de culpa en això, perquè potser hi ha gent que s'ho podria comprar tranquil·lament ells sols i no es compren l'individual perquè t'ho donen en SD.
Clar, és una merda.
Necessites després la de diverses persones perquè sigui en Full HD, i necessites la gran, la de que són 6 o 4 o 6 o 8 al mateix temps,
sí, em sembla.
Perquè sigui en 4K. Jo crec que ells també en aquesta política estan forçant una mica la gent a fer aquesta mena de compartició. Si no tens la sort de poder compartir per això en família molt propera,
Sí,
és cert. Vale, doncs tanquem les propostes d'avui amb una que ha fet en darrera hora en Josep Ruano, que ens parla d'un llibre que es diu Cuina o Barbàrie. Està molt bé. És de la gran, diu ell, Marina Nicolau. Diu que val molt la pena i diu, hi ha receptes, però no és un llibre de receptes. Com diu la pròpia Maria Nicolau, és un llibre de cuinar, un llibre per aprendre, per saber cuinar, per entendre com cuinar. Vale? I això ho ha dit fora del suggeriment, ho ha dit en el grup de Telegram, i jo li agafo la paraula, Josep, si escoltes aquest comentari, si no ja parlarem, eh? Te diu, jo la conec i pot venir a mossegar la poma. Doncs sí, que vingui, vale? perquè penso que pot ser interessant. I anem acabant, tanquem secció de propostes i li passo el testimoni en el Magma perquè tens un truqui.
Sí, un truqui que el volia dir la setmana passada però no vam tenir temps, que a més per la gent ser gata com el Marc va molt bé, ho he provat la veritat, i és que està super ben implementat, és molt simple. És un truc que serveix per quan estàs apuntant amb el ratolí en el Mac, apretant CMD, la tecla CMD, Command, on tinguis el cursor t'amplia el text que estiguis tocant, és a dir, en el text on estiguis fent hover, pam, te l'amplia directament amb una pantalleta i la veritat és que està superben implementat. El podeu activar a les preferències del sistema i accessibilitat,
ho vaig
a fer, l'apartat de zoom.
Ho vaig a fer, però immediatament, perquè jo no sóc al mar, però també estic mig cegat ja.
No, i realment és molt útil, a vegades també per moments on hi ha un text molt petit.
Dius preferències del sistema, accessibilitat
zoom. I a l'apartat de zoom, activar text flotant, o no sé com es deu estar traduint.
Sí, es diu activar el text flotant, sí.
Vale, doncs això. Llavors, un cop està activa...
Perdona, i et recorda que prem el símbol de la tecla Command, vale? Per mostrar una vista de text gran de l'ítem sota el punter. I ho vaig a fer-ho directament ara. Ah, però vaig apretar Command. Hòstia, que guapo! Perquè
i la veritat és que
tota la frase,
està superben implementat.
No només la paraula,
molt
tota la frase.
Tot el text que estiguis fent hover. Sí.
Ah, molt bé, perfecte.
Sí, i superútil. O sigui que pels segatos.
Vale.
Que a tots ens arribarà.
Com molt bé, nois. Doncs gràcies a tots vosaltres per estar, gràcies als oients per haver-nos aguantat aquesta hora llarga, i gràcies a tots. Avui estic molt content perquè feia dies que els cinc jinetes de l'apocalipsi no les encontràvem juntos, i estic molt content que ens trobem avui tots junts. Doncs ens retrobem la setmana vinent si no hi ha cap canvi d'última hora. Vinga, una abraçada a tothom.
Fins aviat.
Adéu.